Dies de Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio es presenta.
Tot i que som encara en ple període de proves, un còctel sorprenent.
Bona tarda, és un quart d'una del migdia.
Bon dia, Catalunya, són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes assenyalades.
Bona tarda, què tal, com estem?
Senyores i senyors, bona nit, són les 12.
La ciutat de Barcelona era fins fa
poc. Bona nit, és la porta del Club de la
Victoria. El 231-41.
Ole, això és el lloro, el micro.
Quan comencem les dues hores de cinema.
Quina gent tenim avui al bunker?
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo...
Perquè sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
Molt bon dia, avui a l'ofici de Vila.
Desperta Catalunya, som al matí de Catalunya Ràdio.
Perdó, senyors, estic fent un reportatge.
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí.
Senyores i senyors, bon dia, són les 6.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Ciutadans de Catalunya.
Ciutadans de Catalunya. Programa emès l'11 de juliol del 1987. Conversa amb Antoni Ramallets, porter del Futbol Club Barcelona.
El barri on vivia jo, el carrer Sardenya, molt mal asfaltat en aquells temps, però hi havia una cera molt maca, molt ben enduguinada, i una lleteria al davant. Una lleteria, doncs, a aquest marge, no? Jo, per entrenar-me a fondo, em posava de porter a la vitrina o a l'entrada d'aquesta lleteria i els meus companys em xutaven, no? Esclar, tot va anar bé fins que un dia doncs, no la vaig agafar i es va trencar un vidre. Llavors vam córrer tots, però en fi, no. Vull dir que era un districte on hi havia molts camps de futbol i el meu caire sempre va ser doncs, futbolista, encara que estudiava. No era cap lombrera estudiant, però sí que era una persona pues, que sabia d'estudiar i quan més aprenguessis millor.
Aquest era Antoni Ramallets, mític porter del Futbol Club Barcelona que va estar en actiu des de 1947 fins al 62. Va jugar 473 partits amb el seu club i 35 amb la selecció espanyola a partir del Mundial de Rio de 1950. Amb el Barça va guanyar 4 lligues i 5 copes. Té la màxima distinció esportiva concedida per la Federació Espanyola de Futbol.
La primera pilota que vaig tenir de cuero, per dir-ho d'una forma de reglament o de futbol, allà on vivia jo, carrer Sardenya, hi havia molts descampats. I el meu pare, el cel sigui, venint cap a casa després de la seva feina a les 9 del vespre, que feia un torn d'una a 9, va passar per un descampat i va trobar una pilota
que era
darrere just d'on hi havia el camp de l'Europa Vell, el carrer Sardenya i Pare Claret. El meu pare no sabia què fer, però al veure-la allà, que era fosc, que la va agafar i la va portar a casa. Aquesta va ser la primera pilota que jo vaig tenir.
I com va ser que us vau començar a inclinar cap a l'esport? Teniu antecedents familiars?
No, bueno, antecedents familiars com tots. Pues el meu pare pues, també havia jugat una miqueta al futbol, havia jugat a Sants. El meu pare pues, va viure molts anys per Sants, on va ser amic del Semi pel descans i també. En fi, però no, com a continuïtat familiar no n'hi havia. El que passa, potser la meva influència va ser adquirida doncs, a través de que allà a la zona on vivia jo hi havia molts descampats, hi havia el camp de l'Europa, el camp del Gràcia, el camp del Provençal i tot això, i aquesta afluència de futbol doncs, va fer que a mi doncs, ja de molt petit m'agradés.
I per què vau triar de fer de porter?
Això és una altra anècdota. Jo encara que no ho sembli, quan era petit era molt gros. I llavors sempre deien, jo, a mi m'agradava córrer, i més, el ser gros, doncs jo tenia ja la mentalitat de pensar de que corrent doncs, potser rebaixaria grassa, no? Però els que manaven a l'equip deien, no, l'Antonio que es posi de porter perquè és molt gros i no corre. I no corre prou, i així taparà més porteria. Però ells no sabien que jo, dintre meu, ja el que m'agradava era jugar de porter.
I per què? Per què?
Pues potser pel meu caràcter. Jo sóc bastant individualista, encara que avui amb el futbol i sempre ha depengut també pues, d'un conjunt, no? Però potser jo m'agradava més brillar per llum pròpia que no per... No sé, m'agradava més de porter perquè em semblava que jo podria adquirir més personalitat que els altres.
Perquè, esclar, ser de porter també és més arriscat, és més difícil com a carrera, la carrera del porter, perquè en cada equip només n'hi ha un de porter. En canvi, dels altres, diguem-ne, encara que hi ha especialitats, lògicament, però n'hi ha 10, vull dir, tens més possibilitats d'entrar
a
l'equip.
Sí, sí, evidentment és així. Tots han pagat conseqüències, a vegades, perquè només pots jugar en aquell lloc, així com d'altres, doncs, si un dia no jugava d'extrem, la millor jugava de mig, la millor jugava de defensa, i es consagrava com a internacional. Potser això també va ser una de les coses que em va empènyer a posar tot el meu desig en ser insubstituïble. I dintre el barri ja, pues, jo el que lluitava per tot era de que deia, bueno, pues, que jugui els Ramallets i després ja ho arreglarem, lo de la defensa i la mitja i tot això. Una miqueta presumptuós, però dintre de la bona fe i de l'esport. M'agradava ser individualista.
Quines facilitats o dificultats vareu tenir per desenvolupar la vostra afició?
Bueno, dificultats no masses, però sí alguna en vaig tenir, però molt poques.
La família ho veia bé, això?
La família no li agradava. El dia de la primera comunió, abans d'anar a prendre la primera comunió, vaig destrossar les sabates i el jersei blanc i tot això, però en fi, dificultats no vaig tenir massa, perquè el meu pare era un gran aficionat al futbol, com ho va demostrar fins poc temps abans de morir, que sempre em venia a veure jugar, i, en fi, dificultats no vaig tenir. Potser a la feina vaig tenir algun inconvenient, però jo, pues, amb aquest afany de triomfar i estudiós, no intel·ligent, estudiós, que jo era, pues, ho compensava, pues, uns altres horaris, i se'm tolerava a vegades que sortís a entrenar a les 6 del dematí per arribar a les 8 a treballar, quan jo tenia que entrar a les 7, vull dir que una miqueta que em van ajudar, em van tolerar, i una miqueta de sacrifici meu, perquè m'agradava fer-ho, doncs ho vaig aconseguir.
I teníeu un preparador a les 6 del matí, aleshores?
Doncs a vegades sí, però les més vegades no.
Ho fèieu sí, sol?
Sol, corria al camp, saltava, brincava, em vaig fer posar una llum en una paret, vull dir que la major part ho vaig fer jo.
Tot sol. I això fins quan?
Bueno, fins que llavors ja em van passar el primer equip de l'Europa. Llavors ja teníem un entrenador, el senyor Maurici, pel descansi, després el senyor Xifré, després el senyor Sancho, i allí ja em vaig començar a fer. Allà ja hi havia unes normes, ja hi havia uns dies d'entrenament, unes hores, a les quals jo em compaginava els estudis a la feina de treball i per poder anar a entrenar.
A quina edat vareu entrar a l'Europa?
Doncs als 17 anys.
I ja éreu del Barça, quan éreu de l'Europa?
No,
vull dir, si éreu un fan del Barça.
Ah, bueno, sí, home, això sempre. Jo ja havia saltat la tàpia per anar a veure el Barcelona, però vull dir que, de fet, sí, jo hi vaig néixer barcelonista i espero, i desitjo morir sent barcelonista.
Què és? Què ha estat per vos el Barça?
Tot. Tot perquè he estat 16 anys dintre el club, vinculat directament, fitxat pel club.
Encara ara la solapa hi porteu.
Això sempre, no m'ho trec mai. Jo sóc barcelonista i encara que avui no tingui res que veure amb el Barcelona interior, sí que exteriorment sóc un soci més, encara que tinc el meu passe guanyat per mèrits de perpetuïtat amb localitat del Barcelona, que és una deferència que ens va fer el senyor Miró Sanz quan vam quedar campions a les 5 copes, tots els actuants van ser agraciats, doncs, amb un passe perpetuïtat amb localitat dins del Camp de les Corts, dins del Camp de Barcelona. No obstant, jo, barcelonista, ho soc, i vaig a tots els partits que puc, i els que considero que no cal anar-hi perquè sé que guanyaran fàcil. Però...
Antoni Ramallets és una figura històrica del Barça, un mite pels aficionats al futbol de tres generacions pel cap baix, però també és soci del club i d'unes quantes penyes, va a tots els partits i es preocupa de la vida associativa barcelonista. És culer de cap a peus. Per ell, el Barça és efectivament bastant més que un club.
Què és el Barcelona, senyor Ramallets? Què és el Barça? Això que es diu el Barça és més que un club.
Jo considero que el Barcelona ha tingut una època on potser havíem de manifestar una il·lusió, una esperança. I el Barcelona, per mi, segueix sent un club, un gran club, el millor club, per mi, del món de futbol, ajuntant-hi pues, unes quantes seccions esportives a les quals... Pues, n'estic molt satisfet, però no ho sé, jo com que no puc parlar d'exteriorisme perquè jo sóc de Barcelona nat a Gràcia, per mi Barcelona és tot, el Barcelona esportivament parlant n'és tot ideal, barcelonisme, barceloní, català, vull dir, per mi ho significa tot, és una expansió, és una manifestació on a vegades no hi estic d'acord amb algunes manifestacions dels meus veïns de Butanga, però en el fons tots volem el mateix. N'hi ha de dretes, n'hi ha d'esquerres, n'hi ha d'Aliança Popular i de Convergència. Per allà al meu redor n'hi ha de tot. Però tots volem el mateix, que guanyi el Barça. Ojalà tots poguessin fer el mateix amb altres caires.
Durant els anys que éreu en actiu al Barcelona... No ens hem d'enganyar, les circumstàncies polítiques, ja que heu fet referència a partits polítics, eren, diguem-ne, difícils per als catalans. I potser va ser en aquest moment que el Barça va començar a ser més que un club. Ja ho era? Com ho era?
Jo, que en guardo la meva ideologia per altres termes, vaig dir que no vam tenir cap de dificultat. Els esportistes, el que practicàvem, els que jugàvem al futbol. Perquè prova d'això és que jo podria buscar en dates ara enrededires, podria dir que a l'equip nacional hem arribat a anar 9 jugadors del Barcelona. Vol dir que no hi havia cap antagonisme contra el Barcelona futbol. I potser hi havia un altre antagonisme polític. Però dintre del futbol no hi havia antagonisme. Perquè jo et dic, i et prometo, i t'ho puc demostrar quan vulguis, de que estàs... escrita la història on en certa ocasió van anar 9 jugadors, no em vull equivocar, potser eren 8 o 9 jugadors del Barcelona, més 2 del Bilbao i un del Madrid, i vam anar a l'equip nacional. Vol dir que d'antagonisme futbolístic no n'hi havia cap. Després hi havia la rivalitat entre els públics. Bueno, en creaven una altra història on uns hi estaven d'acord i altres no, però nosaltres sortíem a guanyar i nosaltres en l'època enrededira de fa 25 o 30 anys anàvem a Madrid i guanyàvem i venia el Madrid i ens guanyava i anàvem al Camp de l'Atlètic de Madrid i guanyàvem i tot això, però futbolísticament parlant d'impediments cap, perquè jo tinc una curiositat de dir, d'explicar que és, en certa ocasió em va tocar d'habitació amb un amic, amb un company que jugava al Madrid i sempre em va dir los catalanes estáis muy bien organizados, perquè jo duia tot colònia, sabuitat, i ell duia el raspall de les dents només.
Senyor Ramallets, i dels àrbitres? Què ens en podeu dir dels àrbitres? Perquè, el que ens en queda d'aquella època dels àrbitres és que n'hi havien bastants que...
Bueno, aquesta història dels àrbits, jo he cregut sempre amb la bona fe dels àrbits. Jo sempre deia el mateix, quan em preguntaven us ha tocat aquest àrbit a fora, jo deia que no em regali res, però que no em prenguin res. Jo sempre he cregut que els àrbits s'han equivocat. Ara, és evident que hi havia una pressió on, davant d'un dubte, amb un fora de banda, ja no vull dir amb un ocell, no, amb un fora de banda, si hi havia dubte sempre el donava fora dels altres. Amb certs noms. Però, sense embarg, jo he tingut àrbits al Camp del Madrid, al Camp de l'Atlètic de Madrid, i si nosaltres ens deia venga, chicos, venga, que tenis el partit ganau, i tal, i vull dir que no hi ha tanta, no hi ha d'haver tanta mania persecutòria, no ha existit tanta mania persecutòria com algunes persones es pensen.
ciutadans de Catalunya.
A la pàgina 318 del volum 12 de la Gran Enciclopèdia Catalana hi diu: Ramallets i Simón, Antoni, Barcelona 1924, porter de futbol. A 17 anys jugà a l'Europa i després al Girona i al Mallorca. El 1946 ingressà al Futbol Club Barcelona, que el cedí un temps al Valladolid fins que es reincorporà al Barcelona el 1948 i esdevingué l'any següent titular per lesió greu de Velasco. Assolí la internacionalitat a Mèxic i es consagrà com un dels millors porters del món als campionats mundials del Brasil de 1950, desbancant el titular Eizaguirre i guanyant-se l'apel·latiu de Tigre del Maracanà. Fins a la seva retirada el 1961 fou el titular del Futbol Club Barcelona en una de les èpoques més riques en títols del club i de la selecció, amb la qual fou 36 vegades internacional. Fou creat cavaller de l'Ordre d'Isabel la Catòlica i exercit posteriorment d'entrenador. Això ho diu la Gran Enciclopèdia Catalana, un lloc on, francament, no t'esperes trobar-t'hi una entrada de 17 ratlles dedicada a un futbolista. Que en Ramallet surti en una enciclopèdia sorprèn una mica, però només fins al moment que comences a parlar amb culers veterans. Entre els socis de la Penya Solera, del Barça, per exemple, pots recollir en una tarda records, anècdotes i informacions sobre el Tigre de Maracanà que serveixen per omplir-ne un de sencer d'aquests volums d'enciclopèdia. El president accidental de la penya, el senyor Vilapi, ens explicava, per exemple, que quan ell era un marrec, el que més l'impressionava era veure com en Ramallets li deien Don Antonio. El senyor Vilà fa 23 anys que és soci del Barça i té l'orgull d'haver ajudat a carretejar a través de la frontera tota l'herba del primer camp. En Marcos Bernabéu no recorda si fa 29 o 30 anys exactament que és soci del Futbol Club Barcelona. Ell és d'Elx i se'n recorda de quan en Ramallets hi havia fet d'entrenador. Diu que és lo millor que hi ha hagut en el món. El senyor Joaquim Limillana és un cas especial de soci a la Penya Solera. És un periquito.
Soc soci del Barcelona de molts anys amb el carnet número 7.000, però soc de l'Espanyol de tota la vida i puc declarar-me com a periquito autèntic.
I com a autèntic perico, vostè què ens pot recordar dels Ramallets que el deu haver vist en actiu durant molts anys?
Jo del Ramallets, a més de ser un bon amic meu, el recordo sempre pel seu valor humà, precisament envers en tots els futbolistes i en tots els esportistes que ell ha pogut conèixer, perquè en tota la seva vida no he sentit mai que parlés malament de cap jugador de futbol, ni de l'Espanyol, ni del Madrid, ni de, al contrari. Ha sigut un bon amic de tots i un defensor de tots els futbolistes espanyols.
I vostè com portava els derbis Barcelona-Espanyol quan el Ramallets estava a la porta?
Home, naturalment que a pesar que era amic meu, el meu desig era que li marquessin gols.
I era difícil o no?
Molt difícil, molt.
El nom de vostè, per favor?
Tomás Abella Blanco.
I quants anys fa que és soci del Barça?
Del Barça, pues, 25.
Vostè, quan en Ramallets estava en actiu, no vivia a Barcelona. Què ens pot explicar de l'època, de com veia des de León el Ramallets quan era porter del Barça?
Pues en León entonces no había televisión, pero había radio, y cuando jugaba algún partido el Barcelona, que jugaba, claro, como es natural, Ramallets a la puerta, pues era un verdadero espectáculo, la gente agolpándose en las radios para oírlo, porque era un auténtico ídolo, a pesar de que no era ninguno catalán, pero todos le teníamos una simpatía tremenda por su honradez, por su capacidad, por su bien hacer y porque era un portero maravilloso. Y siempre la gente mayor que yo, que hablaba entonces, decía que solo Ramallets podía sustituir a Ricardo Zamora.
Parlant d'anècdotes, senyor Ramallets, quines serien les millors anècdotes de la vostra carrera? M'han dit, no sé si és cert, que una vegada us van pitar un penalti i que tothom va dir gol, 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 perquè no es veia la pilota enlloc. I aleshores us vareu treure la pilota de sota la samarreta i vau dir de gol res.
Bueno, això potser és una miqueta exagerat. El que sí que tinc la satisfacció que en partits decisius, en molts partits decisius, com va ser pues la semifinal a Milán, la final de la Copa Llatina a París i d'això, que amb jugades de penal pues les he parat. Ara això de posar-me la pilota sota la samarreta no, perquè a més no et don temps. Naturalment hi ha anècdotes, i és de que jo quan em tiraven penal cridava molt, aviam si podia espantar el contrari, a vegades ho endevinava, a vegades no. I alguns àrbits a mi llamaven l'atenció, sempre em volen fer Ramallets, calla-te. I jo deia, bueno, sí, ja callaré, però és que no puc, i tal. I, en fi, sempre fer alguna cosa. El que no era passiu per estar allà a la porteria esperar que et xutessin. Sempre procurava fer alguna cosa, alguna demanda, sortir de la porteria, en fi, fer alguna cosa que, aviam si pogués, per poder desconcertar amb el contrari.
Què se sent quan et van a picar un penalti? Et sents molt sol? Tens por? No sé.
No, no tens por per un error, ni et sents sols, perquè és una cosa a una distància molt curta, a la velocitat que pot anar la pilota, l'habilitat del contrari, vol dir que no hi tens res que perdre. El que no comprenc és quan un porter no fa alguna cosa. O sigui, que a mi que un porter se'n vagi cap a la dreta i li tirin a l'esquerra, o viceversa, ho trobo molt bé. El que no considero mai és que un porter sigui clavat i no hagi fet alguna cosa. I s'han donat molts casos. Potser, pues, no ho sé, no he tingut prou reflexos, o en aquells moments pues, ha parpadejat i no ha pogut intentar alguna cosa, però un porter sempre té alguna cosa a fer. Sempre menys que el delanter. Molta més avantatge el delanter. Però si partim d'una base de la distància de la porteria on es col·loca el porter, on hi ha el contrari, on hi ha la pilota, el que tira el penal veu la porteria més petita que tu, que la veus més gran. Vol dir que és avantatge sempre pel delanter, si sap tocar la pilota. Ara, el porter sempre ha d'intentar alguna
cosa. Senyor Ramallets, què se sent quan s'està al mig d'un camp i tota aquella gent cridant? 50, 60, 70, 80 mil persones.
És un cas curiós, això. Jo era de, no sé, potser em considerar una miqueta pues, com els artistes, no?, de teatre. Jo quan més gent veia el camp, més algú jugava. O sigui, jo anava a un camp i veia que el camp estava buit, tampoc valem, i em dolia. I si veia el camp ple a Madrid, a Bilbao i tot això, això em donava un entusiasme enorme i em feia créixer. Vull dir que en fi, era una cosa que per mi em demostraven que jo i els meus companys i jo valíem alguna cosa, no? Perquè amb els seus ja els havíem vist 40 vegades, però anar al Barcelona encara s'omplia més. Vol dir que era una satisfacció gran. I m'has preguntat
la impressió que fa.
La impressió amb el públic. Doncs pues ara vaig a dir una cosa. Abans del Mundial van venir uns col·legues vostres de televisió, Televisa de Mèxic, per fer un programa oferint les instal·lacions al Barcelona, al món mundial. I jo vaig, amb el camp completament buit, amb els equips de filmació i de meconofia de Televisa de Mèxic, al centre del camp fent l'oferiment. El vaig estudiar, me'l van dir, el vaig dir a la meva manera, més o menys bé, doncs em va impressionar més. Estar al centre del camp a l'any 82 sense ningú, un camp que el vaig estrenar jo i el camp buit i jo parlant, em vaig emocionar.
Senyor Ramallets, parlem del futbol d'abans i del futbol d'ara, si us sembla. Quines són les diferències? Futbol d'ara mateix i el futbol de quan éreu en actiu? En què ha canviat el futbol?
Bueno, aquí hi ha molt que dir, però per concretar, jo diria que avui és més difícil jugar a futbol.
Més difícil? Per què?
Perquè hi ha un marcatge més a prop, una intencionalitat no de fer mal, sinó de no deixar passar el contrari, de cometre les faltes al mig del camp, o si no, fixa't si vas al futbol, la quantitat de faltes que es produeixen al mig del camp. Vol dir que al haver-hi el marcatge més a prop, els jugadors hàbils han de ser molt hàbils i no les poden passar totes. Però és més difícil. No obstant, jo considero que potser abusem una miqueta d'aquestes precaucions defensives. No vull dir que no se n'hagin de tenir, perquè considero que el millor atac és una bona defensa i partir del darrere i controlar la pilota. Ara, a vegades confonem, que això és el que vaig jo estar lluitant, amb el sentit específic d'inculcar-ho amb els meus amics. Quan parlen de velocitat d'un jugador, jo sempre els dic el mateix. No és el mateix la precipitació que la rapidesa. Cuidado. A vegades, anant més lent, ets més ràpid que precipitant-te. I això ens passa, hem vist a l'equip nacional, al Barcelona, al Madrid, a l'Espanyol i tot, que a vegades els jugadors, per precipitar-se, per voler anar més ràpids, resulta que es malogra la jugada.
I aquest afany defensiu que hi ha ara en aquests moments va en contra de l'espectacle futbol, oi? Vull dir, es fan menys gols, es fan més faltes, es fan menys gols.
Naturalment, naturalment. Jo crec que el perjudici del futbol, el perjudici gran del futbol, jo crec que el reglament està molt ben fet. El reglament està molt medit i crec que si es tornés a fer es faria igual. Però potser faria certs retocs.
Quins retocs?
Pues com, no sé, pues la intencionalitat de tirar una pilota a l'au, en vez de tirar-la amb les mans, pues poder-la tirar amb els peus. En fi, la falta intencionada, que no és el mateix que entrar dur. Una cosa és entrar dur i l'altra cosa és intencionada, pues avançar-la 10 metres, si és intencionada. En fi, potser és una cosa que n'hi ha que estan ficats dintre el futbol, que precisament això ho estan en estudi fa molts anys, però no és el mateix que una persona, que un jugador, pues, per defendre un defensa, que un tiro, pom, posi el cap i la tiri corna, que l'altre que veu que no té res a fer la tiri corna. Potser seria hora de pensar que els cornes també s'acostessin més. En fi, és un dir, perquè, ja dic, el reglament de futbol està molt ben fet, les regles que hi ha de joc són molt correctes, però potser es podria modificar.
Dies de ràdio. Ciutadans de Catalunya. Programa emès l'11 de juliol del 1987.
Ciutadans de Catalunya.
El nostre protagonista és un noi del carrer de Còrsega que va començar a parar penals a la porta d'una lleteria del seu barri i que l'any 1950 era conegut a tot el món amb el nom del Tigre de Maracanà, Antoni Ramallets.
Senyor Ramallets, vos heu estat, sou encara, un home immensament popular. Què se sent de ser tan popular, de ser un ídol?
Bueno, jo estic molt satisfet de ser com sóc. Potser la meva imatge, pues, no l'he explotat mai ni ho he intentat fer-ho, no? Alguns potser sí que em recorden, altres potser han intentat que no se'n parli de mi. A mi m'és igual. Jo estic molt satisfet d'haver sigut el que he sigut. Em vaig retirar amb 37 vegades sent internacional, que quan em vaig retirar a la meva època jugàvem un partit a l'any o dos, vol dir que vaig estar 12 anys a l'equip nacional, i si fos ara, pues, segurament pues, tindria 70-80, no ho sé, perquè 12 anys seguits a l'equip nacional pesen. Però vull dir que la meva popularitat pues, es limita a un cercle d'amistats, en fi, tracto de complaure a tothom sempre que puc, a vegades pues, no puc fer-ho, però vull dir que jo m'he limitat pues, a no ser figuron. No he sigut home de treure la pols a ningú, no he sigut un home d'anar a fer parabien si no els sentia, i potser pues, si hagués fet el que altres companys han considerat pues, que era la seva vida i d'això, pues, potser estaria en un altre lloc.
Us veu
no tinc cap rancor de res, vull dir que no. Parlo amb, clar i català.
Us veu fer molt rics, senyor Ramallets?
No, vaig viure molt bé i segueixo vivint bé, gràcies a Déu, però de ric res. No, no.
Quants autògrafs creieu que us han demanat?
Doncs pues molts. I fa dos dies, baixant amb el metro des del... Perquè jo sóc usuari, tinc, gràcies a Déu, cotxe, modest, però el tinc, però quan puc anar amb el metro en autobús, vaig amb el metro en autobús. I l'altre dia, baixant amb el metro de la plaça Molina, a la plaça de Catalunya, un nano d'un vailet de 8 o 10 anys em va demanar un autògraf, perquè que me'l demani una persona de 25 per un de 8 o 9, i em va llamar l'atenció. I li vaig firmar l'autògraf, li vaig preguntar com se deia, li vaig posar el nom, i llavors em vaig donar compte que hi havia una senyora allà que era de Gràcia, que ja era seguidora meva de l'Europa, i després ho va ser a Barcelona, vol dir que era la seva mare que li va dir que ell és el Ramallets que havia sigut portat a l'Europa, i el nano va venir a donar l'autògraf. Vull dir que em firmo bastants, no n'he negat mai cap, i encara ara doncs, rebo cartes demanant-me, inclús de fora d'Espanya, sobretot quan venen esveniments aquests de mundials i partits de Copa d'Europa i tot això, doncs, rebo cartes, sobretot d'Alemanya, on em demanen fotografies dedicades.
I què són? Més homes que dones? O...
Bueno, doncs hi ha de tot. Hi ha de tot, perquè i nosaltres, almenys amb el meu punt de vista, la meva forma de ser, jo quan em demano un autògraf, no... Sí, esclar, no és el mateix que dir que sigui Juanita que Joan, no? Però vull dir que quan em demano un autògraf, m'ho demana una persona pues, aficionada, dic-te a mi, fan meva, però és això, un aficionat que em demana un autògraf. No he catalogat mai, encara que en certs moments pues, he tingut moltes llamades, molta correspondència femenina.
Això és el que volia dir. Vos teniu fama doncs, de ser com a porter, alt, ben plantat, guapo, i entre les mosses, vull dir que heu sigut un home popular en aquest
bueno,
sentit.
Bueno, el que passa, sí, això és una cosa que et diuen, però d'això a la realitat hi ha molta diferència, eh? Vull dir que no vull dir que un no hagi tingut les seves amistats i les seves oportunitats, però vull dir que jo sempre he catalogat que una cosa és el ser esportista, l'altra cosa és voler complir, l'altra cosa és aprofitar-te d'una situació. Alguna vegada es podrien aconseguir coses que amb diners no es aconseguirien.
Senyor Ramallets, vos heu estat internacional per Espanya amb gran èxit, 12 anys seguits. Creieu que seria bo que hi hagués una selecció nacional catalana, com hi ha a la Gran Bretanya, per exemple?
Bueno. Això potser, els estaments nostres potser estan descuidant una miqueta aquesta condició, perquè no fa molt va jugar a la selecció d'Euskadi. Aquí va haver un senyor, molts anys seleccionador nacional, que era de Josep Lluís Les Places, col·lega vostre, pel descansi també, un home que va ser vinculat molt a l'esport i a la federació, al col·legi d'entrenadors, a l'Espanyol, a Barcelona, vull dir, i aquest senyor va ser molts anys seleccionador. Jo el que no comprenc, que juguin partits o no juguin, ja la cosa ja canvia, no? Però jo no sé per què no hi ha d'haver un seleccionador català, no sé si és perdonin ara, no sé si l'amic Balmanya m'escoltarà o no, però jo crec que, en fi, Catalunya pot fer una selecció, jugar contra Euskadi, jugar contra Castella, jugar contra Andalusia, jugar contra, en fi, el que sigui, de fora, i ara entrar al mercat comú que ens serà més fàcil, vol dir que la selecció catalana ha existit. Jo he jugat partits amb la selecció catalana.
Senyor Pere Godó, vostè té un número molt baix del carnet del Barça.
Sí, del 400.
Vostè va ser també 2 anys de la directiva.
Sí.
Era de l'època, en aquesta època en què era en Ramallet en actiu? O...
De Narcís de Carreras.
I què recorda vostè de l'època que en Ramallet estava en actiu al Barça, que va ser molts anys?
Era fenomen. Era professional. No va portar mai cap lío al club. Només estava per jugar, fer-lo millor, és un dels jugadors que m'ha fet disfrutar més. M'entens?
I patir, l'ha fet patir gaire?
No podia fer patir perquè sempre estava bé. Comprens? Sempre estava bé.
En Ramallets va ser també bastant per lo que es, pels partits que s'arribaven a jugar en aquella època, bastant internacional.
Sí, bastant molt, però... Molts anys, internacional, indiscutible, no n'hi havia cap més com ell. Jo he considerat sempre 2 porters que hi ha hagut a Espanya, en Zamora, el primer lloc. I després d'en Zamora, no, tocant quasi en Zamora, els Ramallets. M'entens?
Els hi va salvar moltes situacions compromeses, en Ramallets, al Barça?
Sempre, no, així no tenia fallos. No tenia fallos. Si era gol, perquè tenia que ser gol. Però mai no podíem dir que era per culpa d'ell.
perquè el gol entra, que hi ha gols imparables, comprens? Però ell era, ojalà el tinguéssim ara o el tinguéssim sempre.
Diu que li deien el gat, no?
Oh, sí.
Fins ara,
sí.
Pep. Adéu-siau.
Molt, perquè s'estirava com, què diria jo, que s'estirava com un gat, com una llagosta, comprens? Era bo, era un home que, i després la bona persona que és, m'entens? Perquè era un professional que a les directives que hi ha hagut al Barcelona no els hi ha portat mai cap conflicte de res. No hi ha cap periòdic que pugui dir que si el Ramallet firma o no firma, que si fa això, que si fa allò, que si surt de nit, si surt de dies, mai. Sempre un comportament que ojalà ho tinguéssim ara.
El senyor Pere Godó, soci número 400 del Futbol Club Barcelona, va quedar tarda una estoneta a la penya Solera i juga cartes amb uns altres supervivents d'èpoques glorioses del futbol. Al local de la penya hi ha una atmosfera evocadora. En una de les parets s'hi veu una galeria de fotografies velles dedicades a la penya pels internacionals del club. Fins i tot, per un profà absolut, és fàcil reconèixer el serrell ros d'en Schuster, però les altres fotografies són molt més atractives. Hi veus deportistes joves, amb els clatells rapats o bé amb un tupé característic dels anys 50, amb jerseis tipus polo i pantalons fins a mitja cuixa d'aquells amples, amb els braços creuats i somrient el fotògraf en primer pla. Eren una altra mena de deportistes, potser més ingenus que els d'ara, més heroics. Eren unes altres èpoques, evidentment. Només cal identificar la fotografia d'en Ramallets 30 anys més jove que ara. Actualment l'Antoni Ramallets porta ulleres i, com diu ell mateix, gasta menys cabells. Però continua sent un deportista que es preocupa per la nova manera de fer futbol i polemitza sobre si convé o no canviar el reglament, etc.
Senyor Ramallets, parlem de la violència als estadis, si us sembla. Què en penseu? A què penseu que és deguda aquesta violència? N'hi havia quan éreu en actiu?
No. Hi havia algunes bufetades, repartint algunes bufetades en un sector. Però jo crec que això ve portat... És una miqueta complexa, perquè no saps mai si és la gallina o l'ou, no? Estem amb allò de sempre. El que sí que jo crec que hi ha una expansió, una manifestació d'algú que certs sector de públic, aquí a Espanya no passa, ja dic, aquí a Espanya passen les quatre bufetades a la grada i s'ha acabat, però fora ho expressen d'una altra manera. Fa més anys que estan al mercat comú o amb més llibertats que nosaltres teníem i llavors ho s'expansionen. Però jo, el que sí que és palpable, que no es pot obrir un camp pel públic, un partit que s'ha de jugar a les 8 del vespre, obrir-lo a les 2 de la tarda. A llavors, el control de venda d'entrades. Aquí el Barcelona va tenir una experiència i això ho va solucionar ràpid. Els del Catacrec en un puesto i els del Catacruc cap a l'altre. I s'ha acabat. I es cridaran i banderes que crida el que vulguin. Molt bé. Però el que no es pot fer és barrejar la gent. Això ha sigut un fallo garrafal de la UEFA o de la Federació Belga, que no ho han fet amb intenció, com és natural, però s'han equivocat. No es poden vendre entrades amb gent barrejada acabant. No vull ofendre ningú perquè no tothom té diners per anar a un restaurant, però a l'obrir el camp 4 o 5 hores abans vol dir que van allà, s'emporten el bocata, s'emporten la cervesa, s'emporten la botella de whisky, van esperant, es van calentant, en fi, tant se vol esperesa, culmina pues, possiblement amb una reacció anormal.
Ara el futbol, senyor Ramallets, sembla, diuen els entesos, que li ha sortit un competidor, que és el bàsquet. El bàsquet està pujant molt en l'afició.
No, sí, a mi ja m'agrada. Jo voldria que el nivell esportiu es creés una atmosfera que potser ens faria entendre millor, perquè no oblidem que l'esport ha obert moltes fronteres, eh? I, per tant, a mi em sembla molt bé que el bàsquet, ara, mentre els estadis dels bàsquets que es disputin amb locals on hi caben 5.000 o 6.000 persones davant de 100 o 125, pues, costarà una miqueta. No és competidor. El que passa que és un complement molt necessari pel club,
pels clubs que aconsegueixen una sèrie de títols que prestigien més a l'organització del club. I el Barcelona, si el Barcelona és campió de Lliga i de Copa, molt bé, però si a més és de handball, de baloncesto, de bàsquet, de hockey i tot això, doncs vol dir que encara prestigia més el club. Vull dir que jo la rivalitat no li veig, un competidor no li veig. Jo li considero que és algo més del club, algo més que prestigi el club. El que no podem tenir nosaltres, per exemple, ja parlant de Barcelona, és tenir un equip de baloncesto que costi aquests pessetes a l'any i quedem 15. Però si de tant en tant es guanya un campionat de Lliga, de Copa i tot això, doncs això prestigia el club i trobo molt acertat que el Barcelona hagi mantingut aquesta línia.
Dies de ràdio. Ciutadans de Catalunya. Conversa amb Antoni Ramallets, porter del Futbol Club Barcelona.
Temps era temps que vam sortir de l'ou, amb l'hora muscula, pau al coll, la flota al moll i la llengua al cul, amb els símbols arraconats, l'aigua, la font, les restriccions i l'home del sac. Temps era temps que més que bons o dolents eren els meus i han estat els únics. Temps d'estraperlo i tramvies, farinetes per a sopar, comuna i galliner a la galeria. Temps d'una grande i libre, Metro Goldin Mayer, lo toma o lo deja, goma si la bajes, Quintero, León i Quiroga, Benallets i Penellons, Besora, César, Cubala, Moreno i Manchón.
Aquesta nit parlem amb Antoni Ramallets, porter titular del Futbol Club Barcelona durant 16 anys dels millors. Era una època que els futbolistes eren coneguts per ràdio i a través de col·leccions de cromos. Els nens practicaven la zamorana, que consistia a aturar pilotes amb un gest pinxo del colze, i saltaven tanques per veure jugar el Barça, com havia fet el mateix Ramallets de petit. Hi havia formacions mítiques, com aquella que van fer Besora, César, Cubala, Moreno i Manchón. A més de ser un nom en una cançó, en César és ara també un habitual de la penya solera del Barça. Continua parlant el castellà i ho fa en un to baixet, baixet, que fins i tot dubtes que hagués pogut ser el capità d'un dels equips de futbol més combatius de totes les èpoques. No hi ha cap dubte, però a en César els amics de la penya encara li diuen Capi. César, vostè aquí a la penya solera li diuen Capi, això suposo que vol dir alguna cosa, no?
Bueno, es una cosa muy agradable, porque verdaderamente el Capi me lo llamaban de los jugadores, verdaderamente, porque yo he sido capitán del Barcelona varios años, me sigue llamando Capi y para mí es un gran orgullo.
Vostè, què ens en pot explicar? Vostè pot explicar, suposo, més coses que ningú de quan en Ramallets estava en actiu. Vostès el van arribar a fer patir molt, el Ramallets?
Bueno, tú dices que te hables de Ramallets, yo sí, pues efectivamente yo soy de las personas que creo que podría hablar más cosas de Antonio Ramallets, porque verdaderamente Antonio Ramallets no lo conocí solamente cuando jugaba en el Barcelona en el primer equipo y cuando fuimos a Río de Janeiro en el año 50, en aquel momento le dijeron que era el mejor portero del mundo, por lo menos estaba en el mejor momento de ningún portero en el mundo. Yo Antonio Ramallets, por eso me ha gustado que me preguntes por Antonio Ramallets. Yo lo conozco mucho antes, y le conozco mucho antes, que es cuando verdaderamente se conocen sus actos. Él fue suplente del Barcelona, porque realmente casi todos hemos sido alguna vez suplentes del Barcelona. Él tuvo mucha paciencia porque tenía un portero fabuloso que era Velasco en la portería, y encontró la ocasión cuando se lesionó Velasco, se puso en la portería y se puede decir de Antonio Remallés que siempre ha sido el mismo. Es socio de la Peña Solera hace más de 40 años. Es muy bonito que Antonio Remallés, cuando verdaderamente era una gran figura, pues venía a la Peña. Hoy que es un hombre jubilado, sigue con sus amigos, sigue con sus compañeros, siguiendo a Peña Solera, y eso es muy bonito, muy bonito, y dice muchas cosas a favor de Antonio Remallés.
César, de l'època en què tots dos estaven en actiu, recorda algun partit que fos especialment compromès? Alguns, suposo tot això que diuen ara de les concentracions, nervis abans dels partits, com actuava en Remallés abans d'un partit compromès?
Bueno, Antonio Remallés, yo creo que ha pecado un poquitito el hombre de responsabilidad. Era un hombre muy nervioso, un hombre muy responsable, el hombre que meterle un gol nunca tenía la culpa, él la tenían todos sus compañeros. Era un hombre con unas cualidades innatas de que esto de que le metieron un gol no le concebía a él, ¿me entiendes? Y había que meterlo porque había jugadores que, ¿me entiendes? Y después de tantos partidos y tantas actuaciones, era lógico que metieran algún día un gol. Decía mucho, mucho a favor de él. Yo creo que los que quieren triunfar en la vida tienen que ser así, no saber, vamos, siempre intentar ganar, ¿me entiendes? No gustar perder. Y Antonio, pues era un hombre que verdaderamente sufría mucho los defensas. Los delanteros ya nos sufríamos un poco menos con él. Los defensas, sus compañeros sufrían mucho porque Antonio Remallés, pues cuando le metían un gol, el hombre, la primera mirada era para un defensa. Aunque a veces, pues yo creo que alguna vez, vamos, no. Les dijo más de una cosa por culpa de ellos, siempre, nunca era la culpa de él, que era muy bonito, y eso dice mucho a favor de Antonio Remallés.
I a favor de vostès, perquè aguantar aquestes coses ho trobo una mica difícil, no?
No, entonces había, yo creo que, como yo creo que la hay ahora también, indiscutiblemente yo conozco ahora la plantilla, convivo con ellos también, y obviamente el compañerismo era, vamos, lo primordial en un equipo de fútbol. Nosotros tuvimos esos triunfos que tuvimos, esos años de ganar campeonatos uno tras otro, pues fue por esto, porque había muchos Remallés con un espíritu, pues, de niño, de mucha responsabilidad y de muy buenas personas.
César, vostè recorda alguna ocasió en concret que la vegessin molt negra, que els partits aquests d'infart, algun partit concret, alguna final, alguna ocasió en què s'hagués, no sé, alguna actuació internacional en què els Remallets vostè pogués dir allò que s'havia de treure el barret?
Bueno, yo más una actuación he visto a Remallets, porque da la casualidad que también yo, como te dije antes, fui a Río con él, ¿me entiendes? Fui con la selección española. Allí fue donde verdaderamente él debutó como internacional. Vamos, había debutado en México un mes antes. Habíamos debutado en México porque habíamos ido primero a jugar unos partidos a México. Se ganó la titularidad él en México. Fue a Río de Janeiro y verdaderamente yo, que no jugué, pero que estuve observando aquellos partidos, lo calificaron el mejor portero del mundo, como yo te dije antes, o por lo menos en aquel momento el mejor portero, que le llamaban el gato con alas. Y verdaderamente hace pocos días se tuvo que marchar a Río de Janeiro porque lo reclamaron para unas emisoras, porque realmente Antonio Remallés pasó entonces una racha de buenas actuaciones y de realmente de ser el mejor, porque realmente lo demostró en aquel momento que era el mejor. Y yo estoy muy orgulloso porque realmente en aquel campeonato me hizo disfrutar enormemente a mí, vamos, a todos los españoles que estamos allí y todos los que en la radio, porque entonces no se oía más que la radio, y realmente yo creo que dio muchísimas alegrías a todos los españoles.
Besora César Cubala Moreno y Manchón.
Aquesta nit parlem amb un futbolista històric.
Senyor Remallets, creieu que ha valgut la pena dedicar la vostra vida a l'esport?
Sí, sí, naturalment. Jo ho considero així perquè em considero, analitzant-me a mi mateix, que moltes vegades me l'he fet aquesta pregunta, considero que jo, més o menys estudiós, jo crec que la meva culminació, la meva satisfacció personal, estava, em vaig donar compte molt aviat que estava dintre l'esport. I no em vaig equivocar. Potser ara pensaria que el que tenia que haver fet era compaginar les dues coses. Però no eren moments pas massa, massa dolços. Potser no vaig tenir el costat que havia de tenir per dirigir-me una miqueta, perquè no es pensa igual als 21 anys que als 41, i menys als 61. I és clar. Però, en fi, no em queixo. Jo vaig elegir això, quan jo em vaig anar a despedir de l'empresa on treballava, va ser això, el director, un gran esportista, havia tingut fills, el senyor Amadeu Aparici, que havien sigut futbolistes, i em va dir, ja t'ho has pensat bé? Diu, Tonio, tu mateix, aquí prova-ho, si no et va bé, tornes. I vaig dir, no, dic, escolta, jo em vull dedicar de ple a això, perquè crec que ha de ser la culminació, no sé, jo considero jo que puc arribar a jugar al primer equip de Barcelona, puc arribar a Internacional, i no vaig parlar més, no vaig pensar mai en dir, i puc ser ric, no. Jo crec que ric és l'home que té una carrera, que té un càrrec important, que té les seves retribucions, i tot això, però en aquells moments jo vaig considerar que la meva meta era arribar al màxim dintre l'esport, dintre el futbol, dintre el Club de Futbol Barcelona, dintre la meva ciutat, per satisfacció pròpia i tots els que em rodejaven, i ho vaig aconseguir.
Ciutadans de Catalunya. Un programa pensat, escrit i presentat per Oleguer Sarsenedes i Cristina Ferrer, realitzat per Joan Puerto i produït per Marta Trias.
Ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanauja, Paco Cotillas i Santi Carreras.
Del futbol sóc entusiasta, ja mai deixo cap partit, i de tots el Barcelona és el meu club preferit. Ses colors de blau i grana presumeixo amb il·lusió, i orgullós estic de de que sigui el campió. I és que el club del Barcelona ha demostrat que és un club que es porta l'oli, la veritat. Jo sóc Barça, l'unista, m'encanta en Sadurní, en Torres i en Juan Carlos, que em val un Potosí. Rife, Costas, Gallego, De La Cruz i Marcial, Sotil, Mora i Asensi, Cruyff i Reixac. Els diumenges a la tarda jo me'ls passo en el nou camp on hi juga el Barcelona, que és del món l'equip més gran. I de goig mon cor s'omplena veient el xicot jugar, tan esportmens i tan nobles, marcant gols a cada pas. Els contraris del meu club s'hi estan badant, les pilotes com qui res van col·locant. Jo sóc Barça, l'unista, m'encanta en Sadurní, en Torres i en Juan Carlos, que em val un Potosí. Rife, Costas, Gallego, De La Cruz i Marcial, Sotil, Mora i Asensi, Cruyff i Reixac.
Escolti'm, Pans.
Mani, mani.
Posi'm a Madrid, que vull parlar amb el Santiago.
Marco el 91, oi?
La menor, 05, con el quiz volante.
Rife, Costas, Gallego, De La Cruz i Marcial, Sotil, Mora i Asensi, Cruyff i Reixac.